opcions ja.
Amb aquesta victòria de l'Elx, l'Oviedo quedaria ara mateix a 7 punts de la salvació que marca el Mallorca i en quedaríem tot just 15 en joc, per tant ho tindria ja complicat per salvar-se. 42 la primera, continua aquest Oviedo 0, Elx 2.
Marc Andrés, les vigents campiones d'Europa, l'Arsenal, t'estan decebent en aquesta arrencada de partit? Arsenal-Lió, semifinals, anada de la Champions femenina de futbol?
No, especialment. Al final creiem, en línies generals, que el Lió pot ser superior, a més també amb un entrenador com és Jonathan Giraldez, però tampoc és que el Lió estigui tenint grans oportunitats. De fet, diria que l'única oportunitat del partit hi ha hagut un gol i per això anarà al minut 30 de partit a l'Emirates Stadium, Arsenal 0, Lió 1.
I ja recta final de la Lieja-Bastogne-Lieja, monument ciclista femení. El masculí l'ha guanyat Pogacar, el de sempre. Sembla que un altre mite. La Pogacar de les noies, podríem dir-ho així. Demi Vollering va directe a la victòria, no?
Sí, 29 quilòmetres pel final s'ha escafat Vollering a la Redut. Ara marxa en solitari en 22 segons sobre un triplet on destaca Caterina Nievadova. El que sí que se li allunya una mica és l'opció de podi de Paula Blasi, que ara roda a 58 segons amb un altre grup.
Són les 5. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ahir vas anar al concert d'en Pau Balló, no?
No, tu sí o què?
Sí.
I bé, no?
En Ripoll també hi va anar-hi. Francesc Ripoll, sí.
També les xarxes socials, novament, moltíssima gent.
Però tu t'agradava, pensava que hi aniries.
Sí, m'agradava. No vaig treballar perquè tenia un aniversari familiar. En tot cas, m'hagués agradat. I bé, no?
Bé. Ara ja t'hauràs d'esperar l'any que ve.
Bueno.
L'abril de l'any que ve, que és quan començarà, diguem-ne, estrenant un disc.
Perfecte.
Molt bé, Berta, va. Notícies avui, que teniu feina i esteu molt centrats amb el que ha passat avui, o aquesta matinada passada, als Estats Units, i concretament amb aquest intent d'assassinat del president nord-americà Donald Trump.
Déu-n'hi-do, és l'ensurt del dia. Els Estats Units que han confirmat ja que el presumpte autor de l'atemptat fallit a Donald Trump també tenia com a objectiu diversos membres de l'administració nord-americana que l'acompanyaven, en aquest cas, al sopar de la premsa acreditada de la Casa Blanca. Els experts consultats per Catalunya Ràdio alerten, a més, que el servei secret que protegeix el president dels Estats Units hauria tornat a cometre un gran error de contraintel·ligència en no identificar amb antelació l'atacant que s'allotjava al mateix hotel de l'acte de Donald Trump. Ivan Ivanovic és consultor llatinoamericà expert en seguretat dels càrrecs.
L'atacante fue huésped del hotel y estuvo ahí en los días previos. Así que llegó, entró, analizó la zona, hizo todas las actividades necesarias y no fue detectado. Muestra la falla sistémica de servicio secreto en detectar vigilancia hostil.
I aquest migdia mor als 44 anys Maria Campuzano, durant molts anys portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. La membre d'aquesta entitat, l'Andrea Vides, destaca el seu llegat en declaracions a Catalunya Ràdio.
La Maria Campuzano va ser una referent absoluta en la defensa del dret a l'energia i l'aigua. Ha estat una peça clau i un exemple a seguir en el camí que va començar i que nosaltres continuarem.
Campuzano ha estat la cara visible d'aquesta entitat fundada el 2014, durant bona part de la seva història, marcada, evidentment, per l'impacte de la crisi immobiliària i també per la pandèmia de la Covid. Des d'Aliança contra la Pobresa Energètica i també Enginyeria Sense Fronteres li faran un acte d'homenatge en una data que encara està per concretar. Més coses. D'aquí a poc menys d'una hora, a les 6 de la tarda, hi ha convocada una nova concentració a València contra la gestió de la dana de l'expresident valencià Carlos Mazón. Un any i mig després de la tragèdia, associacions de víctimes, familiars i entitats socials tornen a sortir al carrer sota el lema Mazón a la presó. En una entrevista a aquesta emissora, la presidenta de l'Associació de Víctimes, Rosa Álvarez, explica que reclamen l'entrega de l'acta de diputat de Mazón i també que perdi la condició de forat.
230 vides en la seva esquena, que no en la seva consciència, no pot tindre la garantia d'un aforament que, a més, ell no està complint en el seu treball. És que és vergonyós. I està cobrant dels nostres conciutadans valencians, però també de les famílies de les víctimes.
I acabem destacant l'èxit de públic al Sismògraf d'Olot, un festival artístic de la Garrotxa que ha tancat la 18a edició amb totes les entrades venudes i èxit de participació en totes les activitats a l'aire lliure. Aquest any s'hi han presentat una vintena de propostes sota el lema Caminar al món, celebrar el cos, amb diferents espectacles de circ, dansa contemporània, dansa d'arrel i també performance.
Gràcies, Berta.
Vinga, fins ara.
Pensava que continuaves, per això he fet un blanc.
No, doncs aquí, fins aquí i d'aquí una horeta més.
A les 6 més, gràcies.
Vinga, fins ara.
Això és el Tot Gira.
Molt bé.
Des del 2004.
Sí, sí, bueno, aviam què passa.
Amb David Clopés.
Som els del Tot Gira amb el Joan Arroyo, el Marçal Turó, el control tècnic i musical, amb la Nàdia Roig a la producció, amb el Víctor Rodríguez del control central. Hem començat a les 4, allargarem fins les 9 de la nit, fins les 9 del vespre. Avui encara amb molts, molts fronts oberts. Va, repassem marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, a punt d'arribar al descans. Aquest partit dramàtic per la salvació. El Tartiere entre Oviedo i Elx. Avui em sembla que, si no canvia molt la cosa a la segona part, potser ja descartem un equip en aquesta lluita per la permanència.
Hauria de canviar molt. Ara som a 46 de la primera part, se n'ha d'afegir encara un altre de minut. Guanya l'Elx al camp de l'Oviedo, Oviedo 0, Elx 2.
El partit de les dues, ja definitiu, recordeu, avui a primera, Rayo 3, Reial Societat 3, a 6:45, un partit molt important, Osasuna Sevilla. El Sevilla és l'equip que marca el descens, per tant, estaran molt pendents tant al Girona com també a l'Espanyol, i a partir de les 9, Villarreal Celta.
A la segona divisió arriba el descans de Mirandés, un Cultural Leones a 0, i també punt d'arribar al descans el partit entre la Granada i l'Almeria. Granada 1, Almeria 3. Amb aquest marcador ara mateix, l'Almeria situaria en llocs d'ascens directe a la primera divisió.
Definitiu a segona, Córdoba 3, Sporting 2. A partir de 6:45, Leganés Andorra, Osca Saragossa, el duel aragonès amb el Saragossa en descens, i a les 9 tancarà la jornada de diumenge segona al Ceuta Racing de Santander. Primera federació ha començat ja, Sergi Camps, la segona part del Marbella-Sabadell.
Encara no, temps de descans a Marbella. Marbella 0, Sabadell 0. Partit marcat per l'expulsió de Kaiser, central del Sabadell, al minut 5 de la primera meitat. Recordem que si el Sabadell guanya, recupera el liderat de la categoria, l'empat no li val.
Aquest migdia, l'Europa ha perdut, malgrat seguirà una jornada més en posició de play-off, és cinquè. Europa 0, Múrcia 2. A 6:45 el seguirem al Tot Gira. Cartagena, Nàstic. El Nàstic necessita guanyar per no caure en descens. De fet, a aquesta hora, Oriol, ja està molt pendent al Nàstic del que fan dos equips de la part baixa, com són Tarazona i Torremolinos.
Ara mateix el 4 de la segona part, i empat a 0, Tarazona 0, Torremolinos 0.
Recordeu, el Nàstic a tocar del descens té 40 punts, en té 39 el Torremolinos. Per tant, molt important el que facin en aquest partit. El Tarazona en té 40. Per tant, són els rivals directes, directíssims, del Nàstic de Tarragona, que avui hauria de mirar de sumar els 3 punts al camp del Cartagena. Futbol internacional, a aquesta hora mirem cap a les semis de la Copa Anglesa. El City espera la final a Wembley. Estan jugant el Chelsea i el Leeds.
Tot just ha començat la segona part. Guanya el Chelsea, Chelsea 1, Leeds 0. També a Itàlia, la Sèrie A, el Comú d'en Cesc Fàbregas ha guanyat el camp del Gènova per 0 gols a 2. Ara mateix és cinquè a un parell de punts de la Juve, que aquest vespre jugarà contra el Milan. També Torino-Inter avui a les 6 de la tarda, tot i que l'Inter s'haurà d'esperar encara fins la setmana que ve per poder guanyar aquest Scudetto.
Champions femenina, semifinals. És el partit d'anada. A l'Emirates juguen l'Arsenal i el Lió. Marc Andrés.
Estan empatant, estan guanyant el Lió, volíem dir. Arsenal 0, Lió 1, perquè val el gol de Brand al minut 18 de partit. Ara mateix estem al 37. L'Arsenal, que té una mica més de possessió, alguna aproximació, però molt lleu i sense gaire perill. Per tant, continua guanyant l'equip de Jonathan Giraldez aquesta anada de semifinals de Champions.
Lliga CB de bàsquet, Ernest Macià, nou Congost. Què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, David.
Comença el partit del Manresa, Manresa-Burgos. Partit important perquè el Manresa, en cas d'aconseguir la victòria avui, podríem dir que ja no serà matemàtic, però tindria ja la permanència al sac, eh?
Bé, serien 5 victòries de coixí, quedarien 6 partits, o sigui que estaria quasi fet, sí.
Avui patirem, amb el Macià, perquè sí, ha estat una setmana intensa, amb molts partits, moltes transicions,
la veu, i per tant,
vas amb la veu una mica tocada. Escolta, arribem on arribem, val?
Sí, senyor.
Per tant, tu ens vas fent allò minut i resultat i ja està.
Ara mateix puc narrar la pèrdua d'una veu en directe.
Sí, sí.
Això també seria nou.
No et faré un enzicadem. És a dir, no et faré narrar, no pateixis. Però gràcies. Això acaba de començar, marcador ara mateix, Macià.
10 a 11, pèrdua al Manresa.
Molt bé, fantàstic. Quan no pugui més el Macià, ens ho seguirà l'Oriol Rodríguez.
Exacte.
Des de l'estudi. Va, seguim. No, més coses. Pati, estem pendents també de la Lieja-Bastogna-Lieja femenina. A veure si la Paula Blasi fos capaç almenys de pujar al podi, Xavi.
Serà difícil perquè ara és de 35-40 segons aquest podi. Al davant, en solitari, Demi Bollering pujant la Côte de Forge, que és la penúltima. Només li quedaran el Rojo Ofocons, que és on Pogacar ha deixat a Sexas. Amb 24 segons, un trio amb Petersen i Nievadoma i Holmgren. I a 1 minut i 5 segons, el grup de Paula Blasi, que, com diem, està uns 40 segons al podi. Veurem si poden fer un sprint en aquestes dues cotes i la catalana té opció de podi.
I una de tenis taula. Compte, perquè a aquesta hora estem molt pendents de l'Olot, que juga una final europea. És, això sí, el partit d'anada Estem parlant de la tercera competició europea, la Trophy, Oriol. Per tant, a Olot, molt pendents de poder aixecar un títol europeu de tenis taula.
És un dia històric. Aquesta tarda estarem pendents d'aquesta final. Qui guanyi tres partits s'emportarà aquesta Europe Trophy Grand Final.
Ah, és la tornada?
Manam?
És partit únic o és tornada?
És partit únic, perquè s'ha fet tot en una seu, en una mateixa seu.
Pensava que hi havia anat de tornada.
A Novi Sad, per tant, és aquesta final. La Katos està competint per part del Panathinaikos contra Rafael de las Heras ara mateix en aquest primer partit. Està guanyant la Katos per 4-3. Per tant, veurem com li va l'Olot aquesta final. La seguirem tota la tarda al Tot Gira.
Per tant, avui ja tindrem guanyador d'aquesta trofi, la tercera competició europea masculina del tenis taula. A veure si l'Olot porta el títol europeu cap a casa. I recordeu aquesta doble enquesta que tenim oberta a xarxes, a x.com/totgira, enquesta on us demanem què preferiu, que el Madrid li faci el passadís al Barça el diumenge 10 de maig o que el Barça aquell dia guanyi el títol de Lliga?
I la gent vol el morbo, eh? Més d'un 80% diu que volen el passadís del Madrid al Camp Nou el dia que el Barça guanyi el títol de la Lliga masculina. I tenim l'enquesta també en clau Barça femení. Us preguntem, després del Bayern 1-Barça 1, què passarà amb el Barça? Passarà fàcil, patirà, però passarà o quedarà eliminat? Doncs gairebé el 70% dels oients, el 70%, creu que passarà fàcil l'equip de Pere Romeu.
Passen 11 minuts de les 5 de la tarda. Demà l'Espanyol juga una final, el partit més important de la temporada. Espanyol, Llevant, guanyar o entrar en un embolic i dels grossos.
Sarrià 82.
Tal vez no sé si han ido, igual han ido al bar del Gol Norte o el Gol Sur. A ver si puede que hayan ido.
Després de perdre dijous a Vallecas, l'Espanyol segueix sense guanyar en aquest 2026. Ja són 15 jornades sense cap victòria. L'equip segueix anclat en els 38 punts. I el que abans semblava una xifra suficient per no patir s'ha convertit en una xifra perillosa. L'Espanyol no està encara salvat i els de baix ja han espavilat. Ja sabeu que a aquesta hora estem molt pendents, Oriol Rodríguez, d'aquest partit que s'està jugant a Oviedo. L'Elx fa la feina i l'Elx, per tant, és d'aquests equips que està sumant punts i que, per tant, ara mateix sortiria, no seria en zona de descens.
No només això.
Atraparia sinó l'Espanyol, el superaria, no, oi?
Superaria l'Espanyol, superaria el Girona, sumaria la quarta victòria a les darreres 6 jornades i ja tindria 38 punts.
I estarem molt pendents a 2:15 d'aquest Osasuna-Sevilla perquè, fixeu-vos, classificació. L'Espanyol té 38 punts, mateixos que l'Elx i que el Girona. En té 36 l'Alavés, que ja ha jugat en aquesta jornada. El Mallorca és 17 amb 35, marcant la permanència. Sevilla 34, un partit menys el que juga avui a Pamplona i marcant el descens. Per tant, l'Espanyol ara mateix a 4 del descens a l'espera del que passi en aquest partit de Pamplona. Llevant penúltim amb 32, el rival demà de l'Espanyol, i Cué ara mateix seria l'Oviedo, que es quedaria amb 28 i ja pràcticament descendit. Sergi, Andreu, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, Itxe, bona tarda, com anem?
Avui al Sarrià 82, l'Àngel Morales. Hola, Àngel.
Hola, molt bona tarda.
I la Raquel Cabezón. Hola, Raquel.
Hola, bona tarda.
Bé, demà aquest Espanyol Llevant a les 9 amb transmissió del Tot Gira. Sergi, comencem amb l'última hora de l'equip, perquè em sembla que avui hi ha hagut l'últim entrenament i també roda de premsa a Manolo, eh?
De fet, s'entrenen a aquesta hora, a Cornellà al Prat. Abans hi ha hagut roda de premsa de Manolo en un partit, o davant d'un partit transcendental, ara ho deies, una final en una situació que per mi ja comença a ser alarmant. Només un punt dels últims 15. No és que no hagis guanyat cap partit dels últims 15, per tant vol dir que no has guanyat en els últims 4 mesos, sinó que si poses més el focus en els últims partits, són 4 derrotes i només un empat en l'últim mes de competició. Per tant, cada cop més a prop al descens i amb un calendari després del dia del Llevant molt complicat per l'Espanyol. Tot i això, Manolo fa només mitja hora ha dit que demà no és una final.
Sí, és un partit molt important, no diria al final, sempre diem parlant de finals, que va ser per mi el dia de les Palmes o el dia d'Oviedo, que són partits que ja no tenen retorn. No és una final com qui diu, però sí, és un partit molt, molt important que ens donaria molta, molta tranquil·litat, estabilitat i sobretot a nivell classificatori un salt tan davant important també.
La situació de l'Espanyol comença a ser, ara us ho deia, preocupant. 5 punts només aconseguits en els últims 45 disputats. Això és tant com dir els últims 4 mesos i escaig. El descens ara és a 4 punts, però poden ser 3 segons com vagin els resultats. I les claus per guanyar demà un equip que va a l'alça com el Llevant són aquestes.
El partido mañana, sobre todo, es importante tener personalidad, es importante ubicarnos bien para poder atacar con sentido, para estar preparados para las pérdidas. Mañana toma especial relevancia porque es un equipo que transita bien Y es muy importante mañana, sobre todo, estar bien colocados, saber dónde tenemos que posicionarnos, entender el partido y entender las dos o tres estructuras que hemos preparado para el partido para poder atacar al rival. Si esto lo conseguimos, pues estaremos más cerca de ganar, seguramente.
Per primera vegada en aquests últims mesos, després de la derrota a Vallecas, hi ha hagut molts dubtes a l'entorn de l'Espanyol sobre la figura de Manolo González, una figura que havia generat molt de consens fins fa relativament poc i que ara comença a estar ja en entredit. Ell diu públicament que està fort i que està convençut que és capaç de treure l'equip d'aquest atzucac.
Bueno, lògicament no estic com a la primera volta, de content, està claríssim, però sí que estic fort i convençut que l'equip traurà endavant la situació i que l'Espanyol assolirà l'objectiu. D'això estic molt convençut des del primer dia. I si no fos així, no estaria aquí. Ho tinc claríssim.
Compta amb aquest Llevant, que només ha perdut un partit, un dels últims 7 que ha jugat. Dit d'una altra manera, ha sumat 14 punts dels últims 21.
Àngel, diu Manolo que no. Creus que és una final demà?
No, perquè jo estic d'acord que al final una final és un partit que ja no té continuïtat i tot i que perdéssim demà, que no crec que passarà, encara tindríem marge encara que seria un marge més petit, crec que serien 4 punts, depenent del que faci el Sevilla.
Has vist el calendari per això, Àngel?
No, és que per mi el calendari acaba demà, vale? Perquè jo després del partit de dijous sempre vas guanyant confiança de cara al següent partit i penses, ostres, que si guanyes et poses en 41 punts, 9 i tal, però jo de moment queden més de 24 hores pel partit, però jo ara estic més pensant en les conseqüències de no guanyar que no a les conseqüències de guanyar, i això és conseqüència també de l'estat d'ànim de la pericada i de aquesta dinàmica tan dolenta que portem des de gener.
Raquel, final o no final?
No. Sí que comencem a estar en una situació complicada i és veritat que és un partit molt important, mirant també el calendari, no? Però bueno, que com deia l'Àngel, el que importa és el partit de demà, i a partir d'aquí pues és anar esgotant oportunitats per poder aconseguir l'objectiu, no? Aleshores, quan menys mans ja tens, pues més complicada serà la situació i més veient com estan els equips de darrere, no? Que com aquell que diu, pues tothom ha reaccionat i ha tingut una mica pues això, no? Pues resultats positius, i nosaltres no els estem trobant.
Això de les dinàmiques, quan arribes a final de temporada, importa, i crec que és molt important que l'Espanyol la trenqui, aquesta dinàmica tan horrible, que s'està acostant ja a la pitjor de la història, oi, Sergi?
Que em sembla que la pitjor de la història de l'Espanyol, en gairebé 100 anys que fa que existeix la Lliga, és de la temporada 88-89, que van ser 19 partits sense guanyar, tota una volta sencera sense guanyar. Aquesta, la d'ara, ja és la segona pitjor ratxa de la història de l'Espanyol, amb 15 partits sense guanyar.
Calendari. Demà al Llevant, que és, si no voleu final, un partit transcendental. Després, diumenge, Espanyol-Madrid, que té en el rerefons aquest morbo, no? Que el Barça, si guanya l'any dia anterior, doncs estarà molt pendent, perquè si l'Espanyol fos capaç de puntuar, el Barça ja seria campió. Després, Sevilla-Espanyol, que, clar, tal com està el Sevilla, pot ser també un duel directe pel descens. Després, Espanyol-Atlètic Club, que és veritat que l'Atlètic Club ja s'ha quedat sense pràcticament opcions, Europa té molt difícil. Partit a Pamplona a la penúltima jornada, i Reial Societat a casa a l'última jornada. Veurem si la Reial té alguna opció d'una cinquena plaça, que veurem si al final li dona la Lliga Espanyola posició Champions. És a dir, no és un calendari fàcil, Àngel. I vaig a un dels temes que a mi avui em porta més de cap, que ara ho mencionava el Sergi. La figura de Manolo. Perquè saps que hi ha aquest run-run, sabeu que hi ha aquest run-run de si hem de posar en qüestió o no la figura de Manolo González, que fins ara havia sigut un fet, vaja, inqüestionable. Tu entens que hi hagi aquest run-run al voltant de Manolo?
Sí, s'entén, perquè al final el que marca el run-run o el judici a l'entrenador és la classificació, són els punts, o en aquest cas la dinàmica tan negativa. Però bueno, però és que el Manolo ha tingut aquest run-run des que va arribar, que si no tenia nivell, que si l'autobús zero, tot i l'ascens, doncs el club va parlar amb entrenadors per substituir-lo. L'any passat també va estar a la corda fluixa al final de la primera volta, després va treure l'equip del descens, aquest any ha fet la primera volta. Jo crec que hem de mantenir la calma i sobretot ser conscients que al final la responsabilitat d'estar en aquest punt és més dels jugadors que no pas de l'entrenador. Jo crec que l'entrenador porta ja diverses jornades removent l'arbre, intentant diferents coses que no acaben de sortir, i evidentment sempre és més fàcil fer fora una persona que prendre decisions amb un mercat més determinat o tancat sobre el jugador. Jo crec que hem de tenir confiança, primer tancar aquesta temporada i després bueno, de tenir tranquil·litat i mantenir el projecte amb el Manolo.
Regal, tu cap on veus la responsabilitat? Més de jugadors, més de banqueta? Els dos heu estat jugadors, per tant sabeu el que és estar aquí.
Sí, no, sí, a veure, està clar que l'entrenador és el que pren les decisions, però després el que està al camp és el jugador, no? Aleshores, pues bueno, jo crec que aquí pot haver-hi una mica de tot, però la gran part és del jugador, perquè hem de, si mirem una miqueta enrere el que ha fet Manolo amb aquesta plantilla, pues potser hauríem de deixar de qüestionar tant la figura de l'entrenador, encara que en aquestes situacions està clar que la figura que es qüestiona i que cau, si s'ha de caure, pues és l'entrenador, no? Però jo crec que, no sé, jo confio en ell, i és veritat que a vegades pues, puc estar d'acord o no amb decisions que pot prendre, però deixem-lo acabar la feina, i a partir d'aquí jo diria que és el club el que ha de posar-se a la feina i mirar de cara al futur, de reforçar aquesta plantilla, i a partir d'aquí pel Manolo serà tot més senzill, segur.
Amb això ja m'estàs dient el següent que volia preguntar-vos. Per tu, Raquel, Manolo ha de ser l'entrenador espanyol la pròxima temporada?
Bueno, això a mi personalment jo diria que sí, i més aconseguint la salvació, no? Jo crec que és un entrenador que està fent una feina molt bona, ja et dic, amb una plantilla molt curta, que la situació per mi de la primera volta tampoc era lo normal, vale? Amb la plantilla que tenim, o sigui, era molt difícil mantenir aquell nivell amb la plantilla tan curta com podem tenir, no? Aleshores, jo crec que és molt fàcil qüestionar l'entrenador, però hem de valorar tot el que ha fet, i bueno, pues ja et dic, no és decisió meva, però aquí ja sabem com va la cosa. A vegades un entrenador ho fa tot i acaba sortint. A partir d'aquí ja, pues, jo crec que s'ha de mirar el millor pel club, i en aquest moment jo el deixaria fer, el deixaria acabar, i a partir d'aquí mirar el projecte i continuar endavant.
Àngel, Manolo sí, Manolo no, la pròxima temporada?
Jo retorno Manolo sí, i molt d'acord amb la Raquel, que al final hem viscut de l'èxit de la primera volta, que evidentment no era real. Segurament si estiguéssim amb 38 punts a la jornada 33 venint des de baix com la temporada passada, estaríem tots valorant positivament la feina de Manolo, però és que venim de dalt cap a baix i és més fàcil doncs criticar l'entrenador, però és cert que al final la plantilla no és molt diferent de la temporada passada, que es va salvar la darrera jornada, i que a més segurament per l'èxit de la primera volta, doncs la propietat va decidir no invertir, no? Pensant que si ha sortit bé la primera volta, doncs també sortirà bé la segona volta, i també hem de tenir en compte doncs la baixa d'un jugador important com Javi Puado, no? Que en aquests moments tan difícils doncs sempre treu la cara i tira de l'equip, i per això jo si poses totes les en una balança tota la informació, jo crec que un cop tancada la salvació aquesta temporada s'ha de continuar i mantenir el Manolo.
Sergi, es juga el càrrec demà, Manolo?
No.
Passi el que passi,
Sí, no. Des del club sempre se'ns ha transmès que hi ha confiança absoluta en Manolo, que ells veuen que és la persona per tirar endavant aquesta situació. A més, passa una cosa molt clara, Té tot el vestidor fidelment i lleialment al seu costat, eh? És a dir, en el vestidor, malgrat que els resultats del terreny de joc no acompanyin, tots els jugadors li fan costat, tots públicament i d'una manera sincera mostren el seu suport cap a Manolo. Això la direcció ho veu. Per mi, de cap manera demà es juga el càrrec Manolo.
D'acord. Molt bé, doncs demà aquest partit a les 9 de la nit entenc que, almenys hi hauria d'haver-hi molt bona entrada. Torna a ser un partit en dilluns, que això plou sobre mullat. Ja en són una pila. L'altre dia el Girona ha reservat, el Xavi Soler feia la llista de partits jugats pel Girona en dilluns i en divendres, que eren una pila.
El Girona era 12 i el segon equip de primera divisió era l'Espanyol amb 10.
Sumant sí. Dilluns i divendres, eh?
Sumant dilluns i divendres, sí.
10, per tant, aquest serà l'11è.
No, 10 ja ha comptat aquest.
Ah, comptant sí, aquests sí. Són 10.
Sí, dels horaris que hi ha fins ara, fins ara s'han dit, falten les dues últimes jornades, el Girona en jugarà 12 i l'Espanyol 10.
Demà hi haurà molta gent, però a l'estadi hi haurà un... Sí, jo crec que serà un dels dies... No, evidentment no de les dues o tres millors entrades, com el Barça o el Madrid, però sí, hi haurà molt bona gent. De fet, hi ha una crida per rebre l'equip, com els grans dies als voltants de l'estadi, etcètera. Vull dir que sí, jo crec que demà fregarem els 30.000 espectadors.
Molt bé. Algú dels dos hi va? Àngel, Raquel, al camp, demà?
No, a mi m'agafa una mica lluny.
No, però a vegades estàs de visita per aquí.
Sí, no, però estic convençut que hi haurà una molt bona entrada, tot i que, per mi, dilluns és el pitjor horari de tots.
És terrible.
I és el pitjor horari per jugar-te tot el que ens juguem demà com a local.
Sí, sí. Tu, Raquel?
Pues mira, m'agafa Barcelona i encara no ho sé si podré, però a poc que pugui aniré.
Va, em sembla que anaves a dir, no sé si estaré preparada per viure les emocions que es viuran demà, perquè saps que hi ha molts pericos que a vegades, quan arriben partits d'aquest nivell d'intensitat, i lamentablement l'Espanyol ha hagut de jugar les últimes temporades, prefereixen no ser-hi. No sé si ets d'aquestes que et fa patir massa. No, tu aguantes bé.
Si més lluny, el dia de l'Oviedo estàvem allà. Que va ser aquella temporada, vaig poder anar, crec que, a un parell de partits, però aquell sí que volia estar-hi.
Sí, molt bé. Doncs demà ens hi posarem un quart d'hora abans, com és habitual, a 8:45, la transmissió d'aquest Espanyol Llevant. Gràcies, Raquel, gràcies, Àngel. I, Sergi, ens sentim demà a la transmissió.
Perfecte, fins demà.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Precisament, parlant de descens, mirem molt de prop aquest partit. El Tartiere reacciona a l'Oviedo amb aquest 0-2 al marcador favorable a l'Elx?
És una segona part que ha quedat una mica entretallada perquè hi ha hagut una assistència mèdica a la graderia, això que passa tan sovint ara en el món del futbol. Ara el 4 de la segona part, ja s'ha reprès el joc, Oviedo 0, Elx 2. De moment l'Oviedo ho intenta, però no reacciona.
Sergi, clar, ens caldria una victòria avui a Marbella perquè el Sabadell recuperés el lideratge. Juga amb 10, des de quin minut?
Des del minut 5 de la primera.
A cap ocasió pel Sabadell?
Sí, mira, li han donat un gol, ara un gol de coixa per fora de joc. El Sabadell millor en aquesta segona meitat, tenint una miqueta més de pilota. El Marbella encara dominant la possessió, sense ocasions clares de gol. Minut 17 de la segona. Deies que només amb la victòria el Sabadell recuperaria el liderat. L'empat no li val, però jo ja t'ho dic ara, potser signo l'empat, veient com ha anat el partit amb aquesta expulsió de Kaiser al minut 5.
De fet, és la dinàmica tota la temporada del Sabadell, empatar fora i guanyar a casa, aquesta mitjana anglesa. El que passa que s'està veient que potser amb això no en farà prou, tot i que la jornada és propícia perquè ahir el seu gran rival, el líder, l'Aldenc, va perdre el camp de l'Antequera. Això li dona l'opció de ser líder en cas de victòria. El Nàstic mira el que fa el Torremolinos, perquè recordeu, el Nàstic juga avui un quart de set, l'alcalde en Cartagena, però aniria bé una relliscada del Torremolinos. Fins i tot un empat seria bo, perquè també el seu rival, el Tarassona, també és un equip de la part baixa.
Doncs els teus desitjos ara mateix són ordres, perquè el minut 25 de la segona part i aquest empat a 0, Tarazona 0, Torremolinos 0.
I ja ho sabeu, també pendents de Wembley, on juguen les semifinals de la CAP, la segona semifinal, City ja espera la final, jugant Chelsea i Leeds.
21 de la segona part, continua guanyant el Chelsea 1, Leeds 0.
I tenim per ser el descans, Marc Andrés, del partit Champions femenina a l'Emirates.
Deuen faltar un parell de minuts o tres perquè comenci la segona meitat, guanya el Lió 0-1 amb el gol de Brandt.
I veig que hi ha moviments a la Liège-Bastogne-Liège, recordeu, quart monument ciclista femení. El masculí l'ha guanyat Pogacar per davant de Sexes, el francès. Xevi, què està passant?
Que el Roig del Falcons, Paula Blasi, ha fet un atac espectacular en el tercer grup, s'han dut a Anna van der Breggen i Elis Xavi amb ella. Ara estan a 20 segons només del podi, a 20 segons del grup de Nieva Doma, on també aguanten Pieterse i Holmgren. 20 segons, queden 11 quilòmetres. Qui guanyarà, si no té accident, és Demme Vollering, però hi haurà emoció en aquests 15-20 segons que hi ha de diferència entre el grup que aspira al podi, i el grup de Paula Blasi, que ha fet un atac espectacular en la pujada més dura i encara té opcions de podi.
I per cert, el terreny encara favorable per la Paula, que van bé amb aquest tipus de rampes.
Sí,
eh?
Sí, sí, ara mateix. El que passa és que ja li queda només un quilometret amb un 6-7%, i després ja pràcticament serà tot baixada fins a l'arribada a Lieja. Són 19 segons ara, segons el GPS de la cursa. Si no retallen aquest quilòmetre que li queda, serà difícil que pugui atrapar aquest grup de Niema Doma per intentar lluitar pel podi.
I per ser la primera, que ara tenim aquest Oviedo 0 Elx 2. Abans ja hem assistit al partit de Boig de Vallecas entre el Rayo i la Real Societat amb empat a 3. Voleu escoltar la crítica ferotge de Camello, un dels autors del gol avui al VAR, dient que és una autèntica merda en què s'ha convertit el futbol, clar, avui en dia?
El jugador del Rayo, eh?
Sí, en 71 segons ho diu.
Punto rápido por la polémica, estabais evidentemente en el banquillo pidiendo a los colegiados. ¿Cómo lo habéis vivido ese gol anulado, ese penalti en contra?
Bueno, pues que qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando yo era niño esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo, en lo que quiere la gente de arriba que se convierta esto, es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas, creo que ahora ya no es eso. Van a ver una jugada al VAR muy dudosa, yo creo que no es penalti en la vida, ya no solo para pitar un penalti, sino para anularlos un gol. Aunque lo hubiese parado Dani, era un castigo tremendo. Presumimos de que es la liga más grande, más buena del mundo, y creo que nos confundimos mucho por las cosas que vemos, que sufrimos y que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas.
¿A qué te refieres concretamente con...
Hostia, creo que hay que ser... O sea, creo que eres inteligente y la gente es inteligente para saber lo que ha pasado hoy en el campo. Lo que hemos sufrido nosotros, nos estamos jugando la vida como para que nos piten el penalti ese anulándonos un gol. Ya te digo, qué bonito era el fútbol cuando era fútbol.
Caram, du, Camello, sí. Jugador al Rayo, després d'aquest empat a 3, amb aquest penal que diu que...
Que ha marcat la Real Societat d'Oyarzábal, que crec que és un penal que no existeix, després amb un gol que li han anul·lat al Rayo, per tant, bé, déu-n'hi-do, Camello.
Ningú està content amb el VAR. Declaracions per ser a Movistar.
A Dazón,
Dazón era qui feia la transmissió d'aquest Rayo 3, Real Societat 3. Per cert, Paula Blasi, sembla que se li esvaeix l'opció de pujar al podi en aquesta Lieja-Bastogna-Lieja.
Sí, perquè són ara uns 10 segons. De fet, el seu atac ja s'ha servit a Anna van der Breggen per arribar en el grup de Niema Doma, per tant, per jugar pel podi, però en aquesta rampa final està perdent uns 10-15 segons. Sembla difícil que pugui arribar. La victòria és molt cara per Demi Vollering. Queden 10 quilòmetres. Haurem de mirar pel segon i el tercer.
Anem a veure com té la veu Ernest Macià. Passarem pel Nou Congost. Macià, com va
aquí
això?
Estem. No, el Manresa bé. 32 a 25.
Has recuperat la veu, trobo. Que t'has pres alguna cosa?
No, res, zero.
Que és el Xavi Espinosa que l'està imitant.
No, però trobo que has millorat, has millorat.
Bé. No, m'han portat aigua, he demanat aigua al Baxi. Val. I m'han portat aigua, és això, eh?
Sí, sí. 32-25, dius, està guanyant el Manresa davant del Burgos. Sí. I, per tant, això, de moment, tot controlat.
7 pel descans.
Perfecte. Li farem, allò, connexions breus i precises perquè vagi donant el marcador. Pausa. Vinga. I de seguida passem per Jerez, on hi tenim el Dani Aguilar, avui un català, Àlex Márquez, aconseguint la primera victòria en cursa llarga de la temporada. De moment teníem dues victòries del Marc Márquez, del seu germà, en cursa sprint. Encara no havien guanyat cap cursa llarga. Ho ha fet avui l'Àlex. Quarta victòria que aconsegueix a la seva carrera a la categoria reina, MotoGP.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Anys 1936-1939.
I què en saps de l'àvia a la guerra? Sé poc.
No en sabem gaire res, eh?
Jo en sé molt poca cosa.
Els avis que van viure la guerra van callar per sempre.
Però en sèrio, això li va passar al meu avi? És com no m'ho puc creure.
Ara, però, Els seus nets són tot orelles.
M'has deixat parat.
Ai, per favor.
Quanta guerra, amb Eloi Vila. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit, estrena.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
El diari Avui ha fet mig segle, amb 50 portades per resseguir la història del diari i la del nostre país.
L'existència de l'Avui ha ajudat a la llengua i ha ajudat a la consciència col·lectiva.
Avui, 50 anys en portada. Nit sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo ja truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veies sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
La capital de l'estat de Nova York no és ni Nova York, és Albany.
Hòstia, però quin merder.
És com si Granollers es digués Catalunya. Imagina. I a més a més, la ciutat de Washington no és ni dins l'estat de Washington. Una cosa és el Pacífic i l'altra és l'Atlàntic.
Hi ha gent que ha tancat la ràdio, eh?
Home,
és que estàs fent molt difícil, trobo avui, eh?
Ho tenen tot mal fet, Estats Units.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés.
De seguida cap a Jerez, abans Oriol, continua guanyant l'Elx al camp de l'Oviedo.
Ara el 15 de la segona part, continua l'Oviedo 0, Elx 2.
Com tenim per ser els dos partits en joc a la segona divisió?
Està guanyant l'Almeria per 1-3 al camp del Granada, amb remuntada inclosa. Ara l'Almeria seria equip de primera divisió, i a l'altre partit, al mig de la segona, Mirandés 1, Cultural Leones 1.
Perquè el Deportivo hi va empatar, a 1 al camp del Burgos, per tant, aprofitaria l'Almeria ara mateix per superar-lo la classificació, situar-se segon i, a més, traient-li dos punts. El Sabadell empata, no seria líder. Donaries per bo el marcador, tal com van les coses jugant amb 10?
Doncs mira, fa 5 minuts t'he dit que sí. Ara el Sabadell s'estira una mica, juga amb un jugador menys des del minut 5 de la primera per l'expulsió de Kaiser. L'empat no seria dolent, però jo veig el Sabadell ara intentant afogonades apropar-se a la porteria de García, el porter del Marbella, i encara crec que ens donarà alguna sorpresa. De fet, l'ocasió més clara de la segona meitat ha estat un gol anul·lat a López Pinto, a perdó, a coixa, era un fora de joc ben assenyalat. Compte que ara la té el Marbella, es planta a l'àrea del Sabadell, el Marbella, xut, i l'aturada de Foli. Abans dic que estem vivint els millors moments del Sabadell i abans té l'ocasió més clara de la segona meitat, el Marbella, aturada de Foli, la jugada del Marbella, robant la pilota a la zona de mitjo, s'ha plantat sol al davanter davant de Foli, gran intervenció del porter del Sabadell, potser sí que singul empat, 17 més l'afegit pel final a Marbella, Marbella 0, Sabadell 0.
Poca gent, per cert, al camp del Marbella, poca expectació.
Capacitat per 1.000 persones, realment molt petit aquest camp.
Escolta'm, és veritat que tenen gespa natural, però després van a buscar les pessigolles equips com l'Europa pel tema de la gespa i en camps que déu-n'hi-do, amb aquest camp.
I quina aturada de Foli, sí, ara sí. Que torno a veure la jugada repetida, el xut és de cambra i l'aturada, posant bé la mà forta, la mà esquerra, rebutjant la pilota cap a la seva esquerra de Foli, que ha salvat el Sabadell.
Molt bé. Per cert, Champions femenina, compte perquè a l'Emirates tenim novetats, podia haver-hi penal?
De fet, l'àrbitre del partit, Desiré Blanco, ha xiulat penal en primera instància, ara ha anat a revisar el VAR i diu que no hi ha penal a favor de l'Arsenal en contra del Lió. Era un penal que havia comès a priori Wendy Renard sobre la jugadora de l'Arsenal, Kim Little, i en un principi s'havia assenyalat, Desiré Blanco, la suïssa, l'havia assenyalat, però l'han avisat des del VAR perquè l'anés a revisar i al final queda dictaminat que no hi ha penal. Per tant, minut 52, Arsenal 0, Lió 0. L'Arsenal, que per tant no tindrà aquesta oportunitat per empatar, però això sí, avisem, les glundinenques han sortit molt i molt bé en aquesta segona meitat. Per tant, el partit està molt i molt obert.
Nou congost, Lliga CB de bàsquet, Macià, sempre per davant, oi, el Manresa, davant del Burgos?
Sí, sempre, en tot moment, ara mateix 38-29 i sempre per 9-10 punts.
I gairebé sempre per davant també a la Lieja, Bastonya Lieja, a la part decisiva d'aquesta cursa en monument ciclista femení. Demi Vollering, que li queda res, dos i mig.
Sí, menys de dos i mig. Si vols fer la comparativa, guanyarà més sobrada que Pogacar a la cursa masculina. Sí, sí, 1 minut 16 segons, ja s'ha escapat a uns 20 quilòmetres pel final, ningú l'ha pogut seguir. A 1.16 hi ha aquesta tripleta amb Peter C. Van Der Breggen i Niema Doma, i Paula Blasi, que lluitarà per la cinquena posició, que està molt bé, però es quedarà a un mig minut del podi. Ara està amb Holgren rodant amb aquesta cinquena i sisena posició. Sembla que variarà un poc, haurem d'esperar l'esprint per veure qui fa segon i tercer, qui està al podi, i si Paula Blasi acaba en cinquena o sisena posició.
Això et volia dir, la cursa de la Paula se li ha de donar el context que pertoca. És un tros de cursa, perquè ha estat fins al final competint amb les millors i ve de guanyar amb Steel Gold Race la setmana passada.
I és un monument, és que és... o sigui, Fletxa Valona, que va quedar tercera, i en Steel Gold Race són clàssiques molt importants, però no són monuments. En els monuments és on les Demi Vollering de torn no fallen gairebé mai, i Paula Blasi, si acaba tant cinquena com sisena, segur que serà la seva millor actuació, jo crec que en una gran clàssica. És veritat que va guanyar l'Amstel Gold Race, però potser tindria un mèrit gairebé semblant acabar en cinquena o sisena posició.
Són 156 quilòmetres, sí, que per una prova femenina és una etapa molt llarga, una cursa molt llarga.
Amb molt desnivell, perquè m'entengueu, no és una Paris-Roubaix, que la dificultat és els trams de llambordes i la dificultat tècnica, sinó que la Lieja ja és una cursa amb molt més desnivell i, per tant, molt propícia a les escaladores. Últims 900 metres, i ja fa molt que ho està celebrant Demi Vollering, que ja sap que guanyarà amb molta autoritat aquesta prova. Ja està parlant per l'interfon amb els seus directors de l'equip francès DG. Era la gran favorita, no decebrà ningú d'aquí res. Ja veurem a la neerlandesa creuant la meta en primera posició i aconseguint de nou aquesta Lieja, Bastona Lieja, que la guanyarà per tercera vegada.
Per cert, Nàdia, a veure si podem recuperar Audio Pogacar, el calaix de Lieja, Bastona Lieja, ho tenim? Sí? Val, ho dic perquè Pogacar ha parlat, recordeu, ha guanyat avui aquesta Lieja, Bastona Lieja, quart monument de la temporada, i just passar la línia d'arribada aquesta victòria avui amb aquest duel directe amb el francès, amb Pol Sexes. N'hem estat avui molt pendents. El tenim o no, Joan? Ho tenim? No ho tenim. Doncs mentre no ho tenim, expliquem l'arribada de Demi Vollering, que guanyarà aquesta Lieja-Bastogne-Lieja en categoria femenina.
Que no s'ha trobat una Sexes de torn perquè ningú li ha aguantat a la pujada. Quan ha atacat, se n'ha anat en solitari de seguida i guanyarà aquesta cursa, aquest monument. La corredora neerlandesa lluïa el dorsal número 1, era la gran favorita. Fa complir els pronòstics ara mateix. Creua 4 hores, 10 minuts. Demi Vollering, que guanya la cursa, ara haurem de mirar qui acaba en segona i tercera posició. Hi ha aquesta tripleta entre Pieterse, Van der Breggen i Nievedoma. De fet, Van der Breggen potser és la que ve de darrere, és aquesta primera de l'Easy Works. En segona posició hi tenim a Nievedoma i al darrere, amb el mallot vermell, a Pieterse, la neerlandesa, arribaran a un minut i després, mig minut més tard, arribarà Pablo Blasi juntament amb Holmgren esprintant per aquesta cinquena posició.
Bé, doncs veurem en quina posició final acaba la Pablo Blasi, el que us deia, Pogacar. Ara sí que el podem recuperar. Deia això al final d'aquesta Lieja-Bastogne-Lieja, quart monument de la temporada, que avui ha guanyat. És el seu quart monument a Lieja. Ja en du 13. N'ha guanyat 3 aquesta temporada dels 4 que s'han disputat. Només va fallar a la Paris-Roubaix. Li va prendre Van Aert. Doncs deia això el ciclista eslové just després de baixar del podi.
It means a lot to win again one of the biggest races of the year.
Significa molt per mi guanyar una de les grans proves del ciclisme. No faig gaires curses, no tinc gaires oportunitats i tinc molta pressió per guanyar en dies com avui. Estic molt feliç d'haver guanyat i no puc estar més orgullós del meu equip.
Yeah, couldn't be more proud on the team that we...
I avui estàvem molt pendents d'aquest duel directe amb el francès, amb Pol Sexes, que l'ha portat al límit. Sí que és veritat que en l'últim, el penúltim port de l'etapa d'aquest monument d'avui, d'aquesta clàssica d'avui, ha estat quan Pogacar l'ha deixat enrere, però estem parlant d'un francès de només 19 anys que promet moltíssim, i d'això en parlava avui Pogacar, elogiava el talent, la qualitat d'aquest ciclista jove, ciclista francès.
Back in my head, I was already preparing to do a duo sprint.
Al meu cap, jo estava preparat per a l'esprint. Ell estava molt fort. A la Rojo Focon ho he provat amb el meu ritme, l'he pujat molt bé i, per sort, l'he deixat enrere. Però estava preparat per al frec a frec amb l'esprint de Mell.
I was prepared to go head by head in sprint with him.
Esperava decidir l'esprint, finalment ho ha pogut decidir abans. I ara sí, tenim ja posició final de Paula Blasi en aquesta Lieja.
Cinquena posició, ha guanyat l'esprint amb Holmgren. La segona posició és per Puk Pieterse, la neerlandesa. Tercera per Cassia Nievedoma, la polonesa. En quarta posició Van der Breggen i cinquena posició molt meritòria per la catalana Pau.
Gràcies, Xevi. Ara me'n vaig a Jerez, però abans, novetats a l'Emirates Champions femenina de futbol.
És potser, em sap greu dir-ho així, però una de les errades de l'any, perquè Christiane Endler, la portera del Lió, s'acaba de menjar una falta indirecta. Era una centrada rasa de Mariona Caldentey.
Oh,
no sé
meva.
Si li donaran el gol a ella, jo crec que no hauria de ser així, però l'errada és monumental, perquè la falta, la centrada, no anava ni a porteria, no l'ha tocat a ningú. Endler l'ha intentat blocar, l'ha intentat recollir, se li escapa de les mans i això acaba a porteria. Per tant, acaba amb l'empat de l'Arsenal, minut 58 de partit, empat al conjunt. L'undinenc és... crec que ho hem de dir així, una de les errades de la temporada, perquè se l'ha menjat.
Una de les millors porteres del món.
Sí, sí, ho és. Sí. Per cert, l'estan revisant, no sé exactament què ha passat, però l'estan revisant. Jo no he vist res específic que sigui propici a tenir polèmica, però bé, és això. De moment l'estan revisant, minut 59, en aquests moments, Arsenal 1, Arsenal 1, Lyon 1.
De seguida m'ho confirma, si passa res, de moment el gol puja al marcador. Ara sí, marxem cap a Jerez, aquest migdia, victòria catalana al Gran Premi de MotoGP d'Espanya. La primera de la temporada en una cursa llarga de diumenge. Àlex Márquez s'ha tornat a coronar a Jerez.
Passa per Nieto Peluqui, Àlex Márquez, i saluda a la gent. Àlex Márquez, que s'ha permès el luxe de saludar la graderia, l'afició, que des de quarts de set del matí són aquí per veure el guanyar aquesta cursa. Entra a la zona de dretes, l'equip que ja ha pujat al mur. Penúltim revolt de dretes, últim revolt de dretes per Àlex Márquez, que creua la línia de meta i guanya. Guanya el Bro. El Gran Premi d'Espanya és pel Bro de Cervera. El Bro de Cervera, avui imbatible. Avui el Bro de Cervera...
Victòria d'Àlex Márquez, la quarta que aconsegueix a la categoria reina. Li va costar, però l'any passat, en la seva sisena temporada de MotoGP, van arribar les tres primeres victòries. Aquella que va aconseguir precisament a Jerez, la que va guanyar a Catalunya i també aquella última a Malàisia. Avui, Dami Aguilar, Jerez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ha arribat la quarta, que de fet és la primera victòria catalana en un diumenge, que aquesta temporada ens està costant cantar victòries, eh?
Sí, és una victòria dominant, però, de principi a fi d'Àlex Márquez. Era un dels favorits i ningú ha pogut finalment frenar-lo. La primera victòria per un pilot català, com dius, els diumenges d'aquesta temporada, però és la primera victòria de Ducati i talla una ratxa de 5 victòries d'Aprilia en les curses de Gran Premi. Dona aire, clarament, a la marca de Borgo Panigale, que no té precisament, o que no passa precisament un bon moment amb els seus pilots de l'equip oficial. I, a més, Ducati, demà amb la resta de la graella, es quedaran aquí a Jerez a fer un dia de test i tothom diu que és molt important. El d'avui ha estat l'Àlex, subcampió del món, que repeteix la victòria del 2025. El seu germà també repeteix la caiguda del 2025, però per sort està bé. Un Àlex Márquez que, quan feia declaracions, deia que tenia un pla i que l'ha sabut executar.
Lo tenía muy claro cómo tenía un poco que ser mi plan. Luego es que ejecuto desde la mejor de la misma manera. He salido muy bien, he podido atacar. Cuando he visto que pasaba meta la primera vuelta, segundo, he dicho, vale, vamos bien. Ahí es donde quería estar en mis mejores planes. He visto la oportunidad de pasarlo en las seis. He decidido atacar y a partir de ahí poner mi ritmo.
Àlex Márquez voldria que aquesta fos una de les victòries històricament emblemàtiques dels 41 anys que té aquest circuit. Imagina la història que té en victòries del campionat del món. Se sent molt bé aquí, insisteix que no és el seu circuit favorit, però que se li dona molt bé. Durant aquesta roda de premsa li preguntàvem precisament si se sentia una mica el rei de Jerez.
No, el rei de Jerez tampoco, pero de esos que quedará marcado en... Bueno, de esos que queda ahí grabadito tu nombre, mola muchísimo. Es algo muy especial ganar aquí, poderlo repetir dos veces. Y más esta, ¿no? Que era muy inesperado para nosotros, viniendo como veníamos desde el principio de año. Ha sido muy, muy bonito, así que súper feliz.
Ha guanyat avui Àlex Márquez. Segon ha estat el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Tercer ha estat Dijen Antonio. Com queda la classificació del Mundial? Perquè ara ho explicarem, eh? Marc Márquez avui ha anat per terra tot just en la primera volta, quan l'ha superat Àlex Márquez. Ho ha fet de manera neta, però al cap de poc Marc Márquez ha anat per terra. De seguida sentirem la conversa que hi ha tingut el Damià Aguilar. Però com queda la classificació del Mundial ara mateix?
No hi ha hagut canvi de líder. Els dos germans pràcticament amb els mateixos punts a la classificació. En el cas de Marc Márquez, ahir va retallar, però avui li han retallat. Marco Bezzecchi continua sent líder, 101 punts. Segona posició per Jorge Martín a 11. Tercera per Fabio Di Gianantonio a 30, quarta per Pedro Acosta a 35, i Marc Márquez, que torna a caure una posició, ara és cinquè de la general, a 44 punts de Marco Bezzecchi, mentre que Àlex Márquez és setè a 48 punts. Per tant, 4 punts de diferència entre el germà gran i el germà petit en aquesta classificació general.
Recordem que ahir el Marc va aprofitar, i amb això és el millor, va aprofitar el canvi de circumstàncies quan va ploure a Jerez i a la cursa sprint va ser capaç de guanyar malgrat caure per terra en una cursa sprint que mai havia passat, eh? Va ser flac to flac, és a dir que va haver-hi una nova sortida i el Marc es va imposar. Clar, avui teníem una cursa en sec, ni una gota d'aigua, i ja veiem que per ell seria difícil. Aspirava al podi, ella ahir així ho va dir. Però, esclar, ha anat per terra. Què li ha passat? Sabem exactament quin ha estat el problema que l'ha fet anar per terra?
Bé, en primer lloc, abans diré que és un detall important que quan cau Marc Márquez, Àlex Márquez ja l'ha avançat.
Sí.
Això d'entrada. Segon...
Damià, és important que ho destaquis, perquè això ja ens va passar molt la temporada passada. Va haver-hi un constant frec a frec entre Àlex Márquez i Marc Márquez, on sempre, gairebé sempre, sortia vencedor Marc Márquez, no? I moltes vegades es tendia a pensar que l'Àlex guanyava, o les poques vegades que va guanyar curses, era perquè el Marc no estava bé, o perquè havia caigut, o pel que fos. No, avui l'Àlex l'ha superat a la primera volta i el Marc poc després ha caigut, eh? És a dir, que avui Àlex Márquez realment és el just vencedor d'aquesta cursa, perquè ha estat el millor, i segurament en Marc en pista, si no és anar per terra, molt probablement també l'Àlex avui hauria aconseguit la victòria.
No, això, vaja, jo crec que no hauríem de tenir cap mena de dubte en això. Evidentment, les errades poden venir en qualsevol moment, però és que el pilotatge d'Àlex Márquez ha estat de principi a fi, jo diria, perfecte, sabent controlar sempre els seus rivals fins a tenir un avantatge de 2 segons a la línia de meta. Què li ha passat a Marc Márquez? Doncs que ha comès una errada, senzillament.
ell ha decidit adjudicar-se la culpa del que li ha passat. Era un revolt de dretes, si tu vols, no seria el seu perfecte. Hem parlat aquest cap de setmana que hi havia els diversos revolts de dretes que no acabava d'estar fi, però el que passa és que és a la primera volta i, a més, ell en cap moment ha volgut dir que no, és que volia seguir l'Àlex perquè veia que s'escapava. No, diu senzillament que ha estat una errada... podríem parlar isolada, el que passa és que ha estat molt aviat.
Aquesta és la conversa del Damià Aguilar amb Marc Márquez, avui amb 0 punts a Jerez.
Marc, bona tarda. Una caiguda inesperada. Explica'ns una miqueta com ha anat, si estàs bé i les raons de la caiguda.
Bueno, raons, a vegades val més no buscar-les si no surten soles i bueno, ha sigut una caiguda perquè havia de passar. El 90% de les caigudes és culpa del pilot, així que algo hauré fet malament, però bueno, hem disfrutat el cap de setmana. Ha sigut un cap de setmana que hem donat algun passet endavant. Llàstima de la cursa, que no puc dir com anàvem, perquè en una volta i mitja t'enganyaria. És impossible entendre de quina sensació tenia, però bueno, demà intentarem continuar treballant i continuar evolucionant.
Marc, això que dius que us falta és una qüestió més tècnica o més pilotatge, i quan et pesa aquest zero a nivell campionat?
No, a nivell campionat em pesa poc perquè no estic preparat ara per lluitar pel campionat. Pel que hem mostrat aquestes quatre primeres curses, sigui de velocitat, sigui de sobretot els diumenges, el rendiment que hem mostrat els diumenges, no estic preparat per lluitar pel títol. Pues toca seguir treballant i a veure si podem demà donar un passet tant de pilotatge com de moto.
Supervictòria de l'Àlex, que està fent bé. Millor que tu.
Bueno, l'Àlex avui aquest cap de setmana ha tingut el cap de setmana. Evidentment ha patit molt fins aquest cap de setmana, perquè si mires el meu principi de campionat no ha sigut gens bo i crec que estem a la part de punts, més o menys. Però bueno, aquest cap de setmana ell ha aconseguit des del divendres sortir amb una gran confiança i m'alegro molt per amb ell que torni a guanyar aquí a Jerez, perquè bueno, almenys quedem família.
Molt bé, doncs Marc Márquez avui amb el Damià Aguilar. Damià, no sé si vols afegir alguna cosa més a MotoGP o passem a Moto2 i Moto3.
El que vull afegir és que aquesta victòria d'Àlex Márquez no significa res o significa poc des del punt de vista de la competitivitat que pugui tenir Ducati ara mateix. Tots els pilots diuen test, 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 demà hi ha el test aquí i Ducati té molta feina a fer, perquè... insistim, Marc Márquez i Pecco Bagnaia, que són els pilots de l'equip oficial, doncs no estan al nivell. Ara bé, han frenat una miqueta doncs la sagnia que els venia produint a Aprilia. I en qualsevol cas, qualsevol cosa que pugui sorgir d'aquest test de demà, doncs sempre haurà de ser reconfirmada en les pròximes curses.
Molt bé. Moto2 i Moto3, què ha passat avui?
A Moto2 ha guanyat per segona cursa consecutiva l'australià Senna Ajus al davant de Manu González, que és el líder, tercera posició per l'home que sortia des de la position, el neerlandès Colin Baeger, i en Moto3, on tenim el català Joel Esteban, doncs ha acabat en desena posició. La victòria ha estat pel líder del Mundial, Máximo Quiles.
Molt bé, perfecte, Damià. Doncs si no hi ha res més, tornes avui ja cap a casa?
No, demà al matí.
Ah, demà
al matí.
Home, bueno, demà hi ha testos, tarda, demà? Demà hi ha testos, oi?
Demà hi ha testos, però bé, passaré per aquí a treure el cap i després ja aniré a buscar l'avió, sí.
Perfecte. Damià Aguilar, bon viatge a tornada, que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
I compte que hi ha novetats. Primera federació a Marbella.
Gol del Sabadell, gol de Godoy, gol en revisió. Posem l'asterisc. Jugada per la banda esquerra de Fornés, passada la mort des de l'extrema esquerra cap a més allà del punt de penal, i Godoy que remata la passada de la mort i marca el primer del partit al minut 90. Passat el minut 90, estem a l'afegit. El gol està en revisió per un possible fora de joc en les dues passades prèvies al gol. Veurem què dictamina l'àrbitre, el senyor José David Martínez, però ara mateix el Sabadell marxaria de Marbella amb els 3 punts i seria líder de la categoria.
No hi ha fora de joc de cap de les maneres, ni a la primera passada ni a la segona, perquè la pilota va per davant del davanter, és a dir, per tant, és impossible que anulin aquest gol del Sabadell.
La primera passada a la punta esquerra és perfectament legal. No està més avançat que la defensa del Marbella del jugador Sabadell. I la segona, que podria ser la que ofereixi una mica de dubtes, tampoc. La rematada, per cert, que li va d'un pèl que no se li va per damunt del travesser, toca el pal i acaba entrant. Hi ha un punt de celebració de suspens.
L'àrbitre diu que és gol, per tant, el Sabadell al minut 92. Ja passen dos minuts, al minut 90, que suma aquest gol, gol de Godoy. Marbella 0, Sabadell 1. Si això acaba així, el Sabadell serà el nou líder de la Primera Federació.
Compte, eh? Ara mateix el Sabadell en posició d'ascens directe a la segona divisió. Hi ha moltes protestes entre l'estaf del Marbella, però vaja, veient les repeticions, és que no hi ha cap dubte. No hi ha fora de joc i no hi ha res més que puguin reclamar des del cos tècnic de l'equip andalús, que és veritat, recordem-ho, si juga en aquest cas la permanència. El Marbella és un dels equips que és en zona de descens. 0-1, quan s'afegeix, per cert?
Doncs mira, no t'ho sé dir, ara a veure si ho puc consultar, perquè ara mateix ha estat embolicat el partit a
ara està aturat
Marbella,
el partit, eh?
Que no sé si fins i tot el quart d'àrbitre ha ensenyat el cartell electrònic o no.
Val, d'acord, doncs amb el joc aturat passen ja 3 minuts del reglamentari, dels 90 reglamentaris, ha marcat el Sabadell. El Sabadell recuperaria ara mateix el lideratge de seguida al desenllaç d'aquest partit. Per cert, primera divisió, també hi ha novetats. Ha marcat l'Oviedo, qui posa un punt d'emoció en el que queda del partit, que tampoc és molt.
Ha marcat Ilias al minut 36 ara de la segona part. Continua aquest Oviedo 1, perquè acaba de marcar l'Oviedo. Oviedo 1 i els 2. Per tant, l'empat seria el millor que podria passar pel Girona i per l'Espanyol. Tant de bo empati l'Oviedo en aquests temps que encara falten. I per cert, també la primera rep, deixa'm dir-te que s'ha acabat el partit entre el Tarazona i el Torremolinos, n'estaven pendents, ha acabat amb empat a 0, però ara mateix, amb aquest empat, el Torremolinos i el Nàstic de Tarragona estan empatats a 40 punts, la Baraja el tenen en particular empatat, però el Nàstic té un menys 8, clar, i el Torremolinos un menys 5.
El que passa és un bon marcador, perquè són els dos equips que estan lluitant amb el Nàstic per la salvació. Per tant, si el Nàstic és capaç, un quart de set,
un puntet,
de guanyar, això seria l'ideal, o almenys puntual al camp del Cartagena, rival de la part alta, en podria treure molt profit, perquè són dos rivals directes que tots dos han empatat i s'han deixat dos punts al dos. Tenim afegit ja a Marbella, Sergi.
6 minuts d'afegit, estem amb el 94 i mig i compte qui torna al Sabadell per la banda esquerra de l'atac, és el mateix Godoy que podia trepitjar i es frena Godoy, fa la centrada cap a l'altra banda de l'àrea, la talla de defensa del Marbella, refús llarg buscant el punta de l'equip andalús, compte que pot ser bona aquesta jugada per la banda a dreta de l'atac del Marbella, però atura bé la defensa del Sabadell aquesta projecció per l'extrem dret. Ara mateix queda 1 minut 10 segons i el Sabadell sumaria 3 punts. Recordem un partit marcat per l'expulsió de Kaiser a la primera meitat al minut 5.